Nit de Teatre presenta l'estrena de l'obra El bosc que creix, d'Ignasi García. Amb les veus de Francesc Triola, en Home Primer, Ricard Palmerola, Home Segon, i José Lluís González, interpretant l'Home Tercer. Direcció d'actors, Ricard Palmerola. Muntatge musical i realització, Fritz Söderlein.
Tinc por. Em fa vergonya dir-ho, i el que més m'emprenya és que em faci vergonya dir-ho. Hauria d'estar content, només hauria d'estar content. Aleshores, tot fluiria dins la normalitat. Es veu que seguim una llei natural que marca la pauta de tot. Això m'hauria de tranquil·litzar. Les coses canvien al meu voltant. Canvien de forma, de color, de gust. Les cares que conec ja no són les mateixes. Ja no em miren de la mateixa manera que abans. La clau amb la que obro la porta de casa meva també és la mateixa. Però el que hi ha al darrere té un aire diferent. Tot s'ha eixamplat. Hi ha algú allà dins. Algú que no conec i que em mira des del seu amagatall invisible i m'acompanya sempre. Quan m'afeito, quan em dutxo, fins i tot quan em fico al llit. Sí, també el llit ha canviat. De sobte el noto més estret. És ell. El visitant invisible que s'hi està volent ficar dins. Però no em puc queixar. Al cap i a la fi, jo també l'he convidat. Hi haurà lloc per tots tres.
No s'amoïni. Em fa l'efecte que no passarà d'aquesta setmana. Sí, crec que li ho puc dir amb tota seguretat. Però és normal que no estigui gaire centrat. Al cap i a la fi ho va saber dilluns i són coses que, vulguis o no, sempre venen de nou. Dimarts mateix es va deixar els impresos. No s'alarmi. Al cap de mitja hora va tornar a buscar-los. Ja havia convençut el client i quan va obrir la maleta per treure el contracte va adonar-se que era buida. Jo, naturalment, li vaig cridar l'atenció. Però tampoc massa, No. Crec que vaig actuar correctament, tal com em van ensenyar el curset de relacions humanes. Sé que tres contractes són pocs. Ell, fins ara, tancava una mitjana de 8 contractes per setmana. Això vostè ja ho sap. El mes passat, el nostre equip va ser el que va funcionar millor i va ser, sobretot, gràcies a ell. Per això li demano que tingui una mica de paciència. Jo també vaig passar per aquesta fase i m'atreviria a dir que gairebé tots els que s'han trobat en aquesta situació hi passen. Vostè mateix. Ja sé que és llei de vida i que a ningú li ha de venir de nou. Però aquestes coses només es poden dir des de l'experiència, com és el meu cas. I si m'ho permet, m'atreviria a dir que també és el seu. Però no pateixi. Penso tenir una xerradeta amb ell. Si cal, el trucaré aquest cap de setmana per concertar una cita abans del dilluns. De manera que gairebé li puc assegurar que el proper divendres el nostre equip haurà millorat els resultats.
Quines coses de pregunta. Però què et passa? És clar que no m'importaria. Jo t'estimo. Però de moment així ja es va bé, no? No t'enfadis, dona. El que passa és que quan et poses així, algú ha de pensar pels dos. I el teu màster? No penses en el teu màster? Sempre et queixes que roba massa temps. I ara em surts amb aquestes? S'ha de pensar amb el cap. La feina és una cosa molt sèria, tal com s'està posant la vida actualment. I quan acabis el màster, te'n sortirà una de bona. De fet, ja t'han proposat alguna cosa, oi? Doncs aleshores, no parlis per parlar. Primer, has d'aconseguir una bona feina. Aleshores vindràs a viure aquí, amb mi. Tindrem el futur més clar i podrem decidir el que més es convingui. Però això, mira, a la feina hi ha un cas claríssim. Un company meu es va casar fa un parell d'anys i tot va anar canviant, a poc a poc. Abans sortíem moltíssim. Sopàvem, anàvem de marxa i amb el pas del temps, això es va anar acabant. És el que dic sempre. Quan hi poses papers pel mig, tot s'acaba. I ara, ha de tenir una criatura. Si li veiessis la cara, el pobre està acollonit. La veritat és que no el reconec. Ja sé que només preguntaves per preguntar, però és que aquesta mena de preguntes no m'agraden. Tu creus que estàs preparada per passar per tot això? Ho veus? Doncs jo tampoc. Apa, tanca la llum.
Hi ha una força estranya en ella. S'ha transformat. Li veig a la cara. Sobretot a la cara. Caic dins dels seus ulls com un torrent. I al voltant només hi ha calma i placidesa. Serenitat i plenitud. Em sento estrany veient-la. Ella diu que per fora està com sempre. I a mi em sembla un devessall dels sentits. En tot cas, m'ho deu dir, perquè em senti més a prop. Per fer-me perdre la por. Per no continuar pensant que ja no és la mateixa dona que coneixia fins ara. S'ha convertit en planeta. Dins seu hi ha erupcions i terratrèmols, tempestes interiors que jo no puc entendre. Només puc ser un satèl·lit, només puc girar al voltant d'ella sense tenir ni tan sols moviment de rotació propi. Em perdo dins la seva calma, dins la seva plenitud, però em rebel·lo quan m'adono que no sóc a casa meva, que aquesta calma jo no la tinc i he d'anar a cercar-la fora i que, per tant, no em pertany. Ella creix. El ventre se li comença a corbar. Alguna cosa que encara no té nom vol manifestar-se i reivindicar la seva voluntat de ser. Ja no fem l'amor sols. El desig ja no és només desig. Hi ha noves sensacions que, vulguis o no, l'acompanyen. Jo les voldria ignorar, però no pot ser, perquè ara el seu cos m'amaga coses. El seu sexe m'oculta secrets. Ella és un bosc que creix. I jo, què sóc?
Se li ha acabat el broc i el nano. Ara s'haurà de comprar el cotxe per nassos. Es pot anar pel món amb una criatura sense estar ben equipat, t'ho dic jo. No se'l va voler comprar per la feina i el veus anant d'un cantó a l'altre en tren o en autocar de línia. Aleshores ja ens vam discutir i no em vaig treure res d'aquell cap de trons. No volia entrar dins la roda, deia ell. Ja el coneixes, s'estima més que estar soles de sabata. Van estar a punt de fotre'l fora, aleshores. Però el va salvar el fet que era un bon venedor. No sé com s'ho fa, perquè el cert és que més d'una vegada els clients l'han hagut d'anar a recollir a l'estació perquè tenien el negoci als afores i era massa lluny per anar-hi a peu. Jo vaig intervenir al seu favor, no ho sabies? Al cap i a la fi, també hi he passat per això. En tinc tres. Sí, 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 noi, sí. Tres! És un merder. Aprofita ara que pots. Li vaig dir a ell això, quan encara era solter, i t'ho dic ara tu. No t'emmerdis. Després, tot són preocupacions, factures, nits amb ella perquè el nano plora. Vés a saber per què. Potser té gana, potser va cagat de cap a peus, o potser li estan sortint les dents. I que consti que m'estimo molt els meus fills, eh? Però de petits només són màquines de segregar líquids pudents. De vegades m'hauria agradat que ja haguessin nascut amb un any. Però és llei de vida, noi. I també tens moments d'alegria, no et pensis. Però no cal donar-li tantes voltes com fa ell. S'està buscant problemes, saps? No està gaire a fer. Tu ja ho deus haver vist. Fa poc em van cridar a direcció demanant-me explicacions pels seus resultats. els vaig poder convèncer que li donessin una mica més de temps per centrar-se. Però no sé fins quan ho podré aguantar, això. Sort que tu vas millorant, perquè si no... Escolta, saps què se m'acut? Que podries tenir una xerradeta amb ell. A mi no em fa gaire cas. Això serviria i així potser s'adonaria que els de dalt no fan broma. T'ho agrairia molt. Bé, què? Quants contractes s'emportes avui?
No puc. Va ser un lamentable error. I estic disposat a buscar una solució amb tu. T'ho dic de debò. Assumeixo la part de responsabilitat que em pertoca, però no em demanis això. Em sents? No m'ho demanis. Jo ja estic bé així, porto anys vivint d'aquesta manera i no trobo a faltar res. Tinc projectes. Projectes on hi caps tu, però ningú més, entesos? Ningú més. No estic preparat pel que em demanes. No sabria fer-ho. I no serien feliços. Jo, com a mínim, no podria ser-ho. M'ofegaria. Ja m'ofego ara només de pensar-ho. Provo d'imaginar-me d'aquí a uns anys i em veig frustrat i ressentit. Sobretot ressentit contra tu i aquesta cosa que dus al ventre. A la feina hi tinc un company amb 3 fills i el veig tal com et dic. Frustrat i ressentit. Com si algú l'hagués estafat i ell no se n'hagués adonat fins al cap dels anys. Jo no vull acabar així, preocupat, passant nits amb ella per haver de saber què, corrent per la vida amb la llengua fora. No. No hi has pensat en això? No em miris així. Segur que no hi has pensat. Els dos tenim molta vida per davant. Tu també tens els teus plans. Fa anys que els tens i saps perfectament que per poder dur-los a terme no et pots despistar ni un sol moment. Potser no t'agradi. A mi tampoc no m'agrada, però és el món que ens ha tocat de viure. Les coses són així. Ja has pensat en quina mena de món vindria per a aquesta criatura? Si ara les coses són tan difícils, imagina't d'aquí uns anys. No, jo no vull ser còmplice d'una crueltat com aquesta. No sóc tan egoista. Ara encara som a temps d'actuar sense remordiments. Després serà massa tard. Buscarem un lloc segur i amb garanties on hi hagi bons professionals. Si cal agafarem un avió, no m'importa, de debò. Anirem a Londres o, si t'estimes més, a Amsterdam. Allà hi tenen la mà trencada. Aquí, en canvi... Sé que tot i així et resultarà difícil. Però jo seré al teu costat. Què me'n dius?
Va agafar la mà i la va dur fins al seu ventre. Vaig tornar a sentir el contacte de la seva pell, cada cop més llisa i compacta, com un préssec que madura. I ho vaig notar. Alguna cosa es movia sota el farcell que l'embolcallava. Alguna cosa que encara era ella, però que cada cop ho era menys. Anava adquirint presència pròpia i ho deia a crits, cridant involuntàriament a la seva manera. El préssec es veia de cop momentàniament deformat per bonys fugissers que ella provava d'atrapar. Volia comunicar-se amb el seu interior, volia manifestar la seva complicitat i la seva satisfacció. Ella somreia d'una manera estranya, cap endins. I de sobte em vaig trobar jugant amb ella, perseguint aquells bonys d'aigua que fugien entremaliats d'entre els meus dits. Hi havia un peix allà dins, un peix amb braços i cames que cada cop s'assemblava més a mi. Jo ja l'havia vist abans. Li havia vist els peus, els genolls, el cap, els ulls. Aquells ulls amb els que encara no em podia veure. L'espiava mentre es movia. Ja ho sabia gairebé tot d'aquell peix. Menys el que esperava de mi, ni el que jo li podria donar. També li vaig veure el cor, una taca negra que s'aferrava a la vida imparable i rabiuda. Tac, tac, tac. Cada batec el separava del no-res. Com pot viure, sabent tot el que està passant dins d'ella? Vaig preguntar-me. Com és que pot aixecar-se a la mateixa hora, anar a la feina, fins i tot agafar els coberts de la mateixa manera i amb la mateixa tranquil·litat que abans? Aleshores, vaig fer-me càrrec del que estava passant i em vaig preguntar com era possible que tot allò hagués sortit en part de mi. No vaig poder evitar mirar de reull el meu sexe, que ara jeia còmodament el meu entrecuix com si no hagués tingut res a veure. Avui he somiat amb aquest peix. Encara no m'atreveixo a anomenar-lo fill. Em costa. Em sembla massa solemne. Jeia el bressol que li hem preparat. Al voltant, tot era silenci. Jo no m'hi acostava. Sabia que era allà, però no m'hi acostava. No sé si per por o per no despertar-lo. La meva dona em deia que m'hi apropés, però jo no volia. Ella l'ha agafat en braços. Jo no podia veure'l perquè estava embolicat en una manta. I m'he espantat. M'he espantat molt, perquè de seguida he entès que me'l volia posar als braços. Jo li deia que no ho fes perquè em cauria. Estava segur que em cauria. Però ella no m'ha fet cas i ha continuat avançant cap a mi. Jo he volgut recular, però no he pogut. Tenia el cos paralitzat i els peus clavats a terra. Ella ha allargat els braços, disposada a adorar-me aquella criatura. Aleshores, m'he despertat. I l'he vista ella, dormint al meu costat. He mirat el bressol. I encara era buit.
Només dormiria. Si pogués, em tancaria i dormiria una setmana sencera. Cony de vida. Avui no he signat cap contracte, t'ho pots creure? Hi havia un paio interessat, però no s'acabava de decidir. Tenia una cadena de tendes i en volia un a cada una. T'imagines? Un a cada tenda! Doncs el paio m'ha fet matinar. He sortit al carrer a les 7 del matí amb el fred que fot en aquest poble reconsagrat i he hagut d'anar als afores. Després m'han fet esperar gairebé una hora perquè estava parlant per telèfon amb no sé qui. I quan per fi em fan entrar al seu despatx, em diu que no, que ha parlat amb el seu gestor i que ho pot trobar a més bon preu, fill de puta! Ja no he pogut fer res de bon tot el dia. Entrava en els llocs només per inèrcia, acostumat a fer-ho cada dia. Però abans de parlar amb algú ja sabia que no en trauria res. Em sembla que no has fet bé venint, eh? No tinc el dia. No estic d'humor, saps? No. Espera, no te'n vagis, no. T'he de dir una cosa. Aquest matí, després d'allò, estava encès. No havia aconseguit col·locar la banda i m'havien humiliat. Com de vegades els passa als nanos que corren per l'empresa. Ho haurien engegat tota la merda, t'ho dic de debò. Per uns moments he pensat, però què cony fots fent aquesta feina? Passa de vegades. És normal. Jo necessitava parlar amb algú, però tu no eres a casa. Així que he trucat a la meva dona i saps amb què em surt? Em cauria de demanar una feina de despatx per no haver-me de moure de la ciutat, que ja fa temps que m'ho diu ella. Tu creus? Li truco perquè m'ajudi i ella només busca braga. I al damunt, la culpa és meva. M'han expulsat el nano de l'escola, saps? Sí, el gran. Es va barallar amb un company i es veu que li va fer mal. Ja veus. Tants anys d'esforços per donar-li una educació com cal, pagant-li cada mes un bon col·legi, i ara ho engega tota dida per una fotesa. Fills, que en són de desagraïts quan volen. Doncs saps de qui és la culpa? Meva. Meva! Perquè l'he ensenyat a respectar-se a si mateix i a fer-se respectar pels altres. Autoestima. Saps què vol dir? Si no tens autoestima, no pots ser ningú a la vida. I això és dolent? Doncs ella diu que la culpa del que li ha passat és meva. Com vols que demani un destí fix a la ciutat amb aquest panorama? Em tornaria boig al cap de dos dies. Almenys fent això surto de casa, passo els dies sol, hores i hores sense veure ningú, i si algú vol entrar a l'habitació, primer ha de trucar. Per això m'agraden els hotels. Sense crits, sense males cares, sense música alta. Puc estar sol. Bé, amb tu. Sí, sí, amb tu. No, no, no. No vull que te'n vagis. Et prometo que no et tornaré a donar la pallissa. Estava nerviós. No sabia el que em deia. Ara ja estic tranquil. Tu sí que saps escoltar. No saps la sort que tinc. La gent no escolta. Només vol parlar, parlar i parlar. Mira, trucaré a recepció i diré que et quedes tot el cap de setmana.
Jo ja m'havia vestit, havia fet la bossa i havia cridat un taxi. I ella només caminava nerviosa d'una punta a l'altra del passadís, dient, ja bé, ja és aquí. I encara no s'havia vestit. No li feia mal res. Si no hagués estat pel petit crec que havia notat dins seu, com si alguna cosa s'hagués trencat per sempre, tot hauria restat normal. Ens hauríem adormit fins l'endemà. El despertador hauria sonat a la mateixa hora i hauríem començat un nou dia expectant, sabent que havia de passar alguna cosa, però sense saber del cert com ni quan. Però ja no calia esperar més. Aquella nit seria diferent de totes les altres. Començava a establir límits entre el futur i el passat. Res no tornaria a ser com abans. I tot perquè alguna cosa havia fet, crec, dins del ventre d'una dona. Aquí ens van dir que el nostre cas no era gaire freqüent, que les estadístiques ens atorgaven un dels 15 casos que hi ha cada 100, però que no calia que ens amoïnéssim. Ell aleshores no sentia res perquè es recargolava de dolor. De tota manera, no hi ha perill, ens van dir. En el nostre cas, només augmentava el dolor. Ens van deixar sols, en una sala petita i freda, i jo vaig esdevenir la criatura més impotent de l'univers. Ella geia, sacsejada pels seus terratrèmols interiors, convertida en volcà ansiós d'esculpilava. I jo només era allà, desitjant l'explosió, contemplant la meva solitud. L'habitació es feia cada cop més petita, fins que només va quedar al llit. Ella s'aferrava a la meva mà, l'única cosa que podia oferir-li, però no era allà. Vaig sentir odi. Odiava aquella cosa petita que jo havia fet. Em negava a creure que jo pogués provocar tant de sofriment. Si hagués pogut, hauria aturat el temps i hauria tornat enrere, molt abans de tot això. Sense remordiments. Cap ni un. Llavors va entrar algú i una punxada a l'esquena ens va retornar la calma. Ella tornava a ser allà, però ara més vella, transformada pel dolor. Havia crescut i semblava més preparada i més conscient del que havia de passar. Però jo continuava sent el mateix i no sabia res. Vam romandre en silenci una estona que a mi em va semblar inacabable. Fins que el volcà es va posar en erupció.
No hauries d'anar explicant aquestes coses al primer que trobes. Són massa íntimes. No està gens bé, ningú no n'ha de fer res. T'agraeixo molt que me'n parlis, de debò, però no sé què esperes de mi. Només et puc escoltar. No et puc entendre. I no em preguntis per què, sisplau. No t'ho sabria explicar, saps? Almenys no com tu. Jo no estic acostumat a fer aquesta mena de confidències.
No crec que ningú n'hagi de fer res del que em passa pel cap. Perquè, si no, un bon dia t'adones que tothom es pensa que ho sap tot de tu. I que, per tant, tots tenen dret a jutjar-te. Cal ser fort. Cal saber ser independent. És tot un art. Un acaba cedint tard o d'hora i entrant dins la roda. Tu també has acabat cedint. T'has casat i tens una criatura. Com tothom. Com tots els altres a qui no et volia semblar fa uns anys. Perdona, noi, però ja saps que dic les coses tal com ragen. Tu ja em coneixes. Per això t'he dit que no et puc entendre. Jo em mantinc fort, malgrat tot, i penso que cadascú té el que es mereix. Mira, jo fins ara sortia amb una xicota. No t'ho he explicat fins ara perquè no n'havies de fer res. Ni tu, ni ningú. I saps què va passar? Doncs que es va quedar prenyada. Tal com ho sents. Prenyada de cap a peus. Reconec que no sempre preníem precaucions. Però jo sé assumir la meva part de responsabilitat quan una cosa no rutlla. Ser un membre de la resistència no vol dir no tenir escrúpols ni ser inhumà. Li vaig dir que l'ajudaria a avortar. Tenir escrúpols i no ser inhumà no vol dir ser imbècil. Ho entens, oi? Jo només era conseqüent amb la meva manera de veure les coses. I ella ho sabia. Sabia com pensava des del principi. No sé per què cony t'estic explicant tot això, però m'és igual. Així veuràs que no sóc un desagraït. Confidència per confidència i en paus. Doncs va voler tenir la criatura, tal com ho sents. Va engegar a dir de la nostra història, el seu màster i tota la resta, tu pots ben creure. Bé, ella és ben lliure de fotre el que vulgui, com si vol anar a tenir la criatura al Nepal. La qüestió és que no vam discutir pas per això. Ella va entendre que jo era ben lliure de no voler saber-ne res. Va respectar la meva llibertat. I jo vaig comprendre que ella també era ben lliure de fotre's de cap a un barranc. Ella i la cosa aquella que porta. De vegades em pregunto si tindrà els meus ulls o el meu nas. Però després em respon que tant m'ha fot. Vols un altre whisky?
Felicitats, nano. Que ho deixin mentre puguis perquè el temps passa volant. Ara és quan són més macos. D'aquí a unes setmanes et coneixerà la veu i quan et vegi somriurà. Després tot canvia, es fan grans i tot s'acaba. Però no em facis cas. Només sé queixar-me. És el que sé fer més bé. Jo també vaig ser el pare del meu primer fill. Estava tan nerviós com tu després d'una nit sense dormir. I feia la mateixa cara que ara fas tu. Quan vaig veure sortir el seu caparró, i després el cos, i després tota la resta, no m'ho podia creure. Encara no et sabria explicar ara tot el que em va passar pel cap. No sé, era com si de cop i volta aquella coseta que plorava m'hagués posat al centre de l'univers. I em preguntava com. Si érem capaços de fer una cosa així, podíem arribar a ser tan fills de puta els uns amb els altres. Després li van tallar el cordó i jo vaig notar que allò no serviria de res, perquè ja hi havia una mena de cordó invisible que ens unia per sempre els tres. És curiós. No ho he pogut explicar fins ara. Potser fa falta temps. Potser cal que passin els anys, no ho sé. El que sí et puc dir és que aquells van ser dies molt feliços. Em sentia ben bé com tu. Però hi ha alguna cosa que he perdut pel camí. Potser és aquesta lluïssor que tens tu ara als ulls. Sí, segurament és això. Jo aleshores també em sentia enmig d'un bosc que creix. Però de sobte va caure un arbre. I després un altre. I un altre. fa més soroll un arbre que cau que un bosc que creix. No deixis que el soroll t'espanti, fes-me cas. No deixis que t'espanti o l'has ben espifiada. Oh, mira, no em facis cas. M'estic posant sentimental i no sé què dic. Mira, ja ens veurem a la feina el dimecres. No se t'acudeixi anar-hi abans, eh? Jo ja m'espavilaré amb els de dalt. No t'amoïnis. Aquells tant se'ls en fot si tens un fill com si no. T'ho torno a dir. Felicitats. És una nena molt maca.
Ara ja ho sé dir. No sabria dir una altra cosa. Mireu-la bé. És la meva filla.